El gall del monestir.
És el moment de la tertúlia, tertúlia del gall del monestir, que avui dilluns fem en companyia de la Lourdes Dalmau. Molt bon dia.
Bon dia.
Eduard Gené, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Lluís Ribas, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quin dilluns, eh?
Sí.
Què passa?
Es fa dia de dilluns, està mig tot núvol, plogós, hem vist la registració del tram, vull dir, bueno, un dia confós, un dia confós.
Pregunta, a més, els parquímetres no funcionen.
Què dius?
Això està bé.
Bueno, a veure, els parquímetres que aquests que han posat...
Els nous.
Tenen una característica que jo penso que noten que és dilluns.
Són una mica humans, no?
Sí, són una mica humans. I aleshores, a primera hora, doncs tu els introdueixes les dades corresponents i et fan un cas lent.
O sigui, no estan una mica dormits.
Sí, no és que no et facin cas... Et fan cas, però saps allò de... Escolta, vinga...
Ara, avui costa molt.
Ara costa. Hi ha algú a cas, com hi té una senyora davant, que posava una targeta de crèdit, i aleshores no li feia cas, perquè avui deia, avui vull dinerets, vull monedes.
Veus?
Com ells, com són, les màquines?
Sí, igual són d'altra
manera. Bueno, potser s'estan durant una mica sensibles, no?
90.000 persones ahir al game... Over Barcelona.
Ah, sí.
90.000.
És una indústria potent.
Potentíssima.
Potentíssima. Bueno, ja ho demostra, no?, aquest certamen. Vosaltres no sou gaire de videojocs.
No, jo no.
Home, som una generació que això ens ha arribat tard.
Sí. A mi també, potser.
Jo no en sabria dir que si volen ni bo, dic que estem fora. En llenguatge modern diríem estem out.
Però en canvi sí que ens movem per les xarxes.
No,
vull dir, és una qüestió de...
A mi és un tema de que davant d'una màquina jo misteritza. Aviam, si ens remuntem a les èpoques passades, us en recordeu, les màquines del millón i una boleta? És que misteritza. No. O sigui, qualsevol cosa amb la que hagi d'interactuar d'una manera immediata, no?, misteritza, no puc, a mi no em relaxa això, posa-hi res. Aleshores, sí que molts cops doncs, he tingut l'oportunitat, però a mi no m'atraparien mai amb una màquina jugant allò, juga la gent, no?, el Candy Crush, a res.
Hasta les ministres.
A res, no m'hi trobaran.
D'aquella imatge?
No, però hi ha gent de la nostra edat que sí que hi entra, eh? Vull dir, jo tinc amics que ha jugat.
I és una indústria molt important, i a més crec que Espanya té un volum de persones estan immerses i que són capdavanteres,
sí,
i escolten, tant de bo sigui una sortida per als joves, a més.
Hi ha molts creatius, hi ha molts creadors de jocs, aquí hi ha molts, que això costa, diguéssim... No demano unes grans estructures, el que és difícil després és que això es projecti i que això doncs arribi a un punt en què ja tingui una sortida mundial, perquè en aquests casos, si no és mundial, no funciona, o sigui, ha de ser massiu.
Ara quasi ben tot, eh? Jo moltes vegades em pregunto, no?, si hagués de posar un negoci, on te'l posaries? I dius... A cap lloc, no tens estructura, ets tan petit, que d'avui en dia només són les grans xarxes i a nivell global, internacional, és com funcionen, eh?
O sigui, negocis per internet.
Això te proliferen.
Serà, sí.
Això proliferen.
L'amenaça a Amazon ara de fa 10 dies, aquesta amenaça està sobrevolant totes les empreses de petit comerç de menjar.
Ho considereu així?
Com
una amenaça?
Jo penso que sí.
Aviam, una amenaça. Jo, diguem-li, del progrés no en veig mai una amenaça, sinó un canvi. Hi ha una evolució, en el seu moment va haver una revolució industrial. Efectivament, si ho volem veure com una amenaça per estar establert, doncs no, això sí, però és per un canvi.
Els establiments.
Sí,
va,
sí. D'això em fa gràcia.
Per la cultura, no? Perquè per la cultura del moment és la que és.
Bueno, els comerciants es queixaven l'altre dia d'una cosa, que jo penso que té raó, que els fan servir d'aparador. Si tu vols comprar una nevera, i te'n vas aquí a un casa d'electrodomèstics i demanes. Quina nevera, no sé, les menys... Quan t'has informat, et poses a Amazon i ho compres per Amazon i et costa 300 euros menys. I aquesta, i això sí que és un perill, perquè això hasta, jo també ho faig, vull dir, demano i després et poses a la red i ho compres.
I o fins i tot ni tan sols anar-hi, eh? Jo, per exemple, avui estic esperant un forn, que després de, a més, de mirar el forn a la casa, a Barcelona, era més car que si el comprava a Madrid, amb un distribuïdor.
Sí.
I bueno, pues m'arriba al forn des de Madrid a través d'un distribuïdor, sí, lògicament, i cada cop
més econòmic per tu.
Em fa molta sí, de l'ordre, espera, potser de l'ordre de 250 euros, que no és poquet, jo penso, val la pena que t'ho porti. I llavors amb la garantia lògicament de la casa, evidentment. I llavors jo el que de vegades reflexiono, i si fa uns anys enrere, diguem-li, ens plantejàvem molt a Catalunya, no?, sobre la protecció, el petit comerç, el comerç local, era mena de guerra que tenien amb les grans superfícies, posem impostos a les grans superfícies i tal, i com això s'ha quedat petit. Jo en aquell moment jo deia, no sé per què pateixen en les grans superfícies, jo em patiria més, jo ho deia d'una manera generalista, aviam que m'entengueu, amb els xinesos, perquè et munten, o sigui, en els barris on hi havia papereria, merceria, no sé què, no sé quantos, ara hi ha un ferreteria, ara hi ha un xino i s'ha fet allò de més, no? I el que veig és això, que el comerç per internet pues és com el futur, t'ho porten. D'Amazon, crec que vaig sentir, no?, que a més pagues un plus de transport i en dues hores ho tens a casa.
Sí, el servei és ràpid, però hi ha un element nou que incorporàvem aquesta setmana i era la venda de producte fresc. Aquesta ara és la gran diferència,
amb una hora t'ho porto.
I això serà realment competència per a...
Jo estic convençut que sí, a la llarga sí. El que passa és que hi ha un percentatge de gent doncs, que li agrada anar, li agrada veure directament i aquest es mantindrà. Però la meva sensació és que és un tema generacional, això picarà molt en aquest sentit, i evidentment quan hi hagi, quan els que en aquest moment estan, no sé, de l'ordre de 50 anys, en tinguin 60, doncs ja hauran entrat i prèviament, i això serà una cosa progressiva, però és com tot, quan algú us apuntava aquest fet de l'evolució, clar, hi ha coses que no... Tu et poden agradar més o menys.
Exacte.
Estàs més identificat o no. Però, evidentment, davant d'una transformació d'aquesta mena, només la pots assumir i prou. No pots fer res més.
Mireu, jo de vegades també pues, penso, no? I el tema dels bitllets i monedes, no? Amb la meva generació... Som dels que anàvem obrint la cartera, el moneder, i portaves diners a sobre. Cada cop menys s'utilitza el diner. I jo penso, en quant temps desapareixerà? És més, ja hi ha gent que estudia i s'ho planteja, i no sé si era Dinamarca o estaven posant en pràctica treure els bitllets. El anar desapareixent aquest mitjà de pagament que estem tan acostumats habitualment en determinats llocs com a Àfrica ha sigut, diguem-li, un fenomen que ha ajudat a l'evolució i perquè no han hagut d'anar, o sigui, allà no tenen tantes finestretes de bancs i tal, per això els bancs estan en crisi, s'han d'anar tancant oficines, no? I cada cop més, doncs, utilitzarem, diuen mitjans de pagament com els dits, les huelles digitals,
el telèfon.
Però això ja també se supera, ja, o sigui, diu, aviam, i no ho tenim integrat i tal, però fins i tot ja s'està parlant de mitjans de pagament com a través de la nineta dels ulls i empremtes digitals.
Al darrere d'això hi ha un altre aspecte importantíssim i que a vegades no es considera, i és el fet de que en qualsevol cas, gastis on gastis i quina quantitat gastis, sabran que l'has gastat a tu.
Sí, tot.
O sigui que amb el diner, amb el bitllet, és una cosa anònima. Tu vas a un lloc, amb X diners, compres una cosa i, evidentment, si no hi ha factura, si no hi ha res, allò queda anònim. Tu has comprat, tu has donat uns diners, te'n vas amb aquell bé, el que sigui, s'ha acabat. Qualsevol pagament que es faci via telèfon, targeta de crèdit, tal, està identificat qui ho ha fet, quan ho ha fet i si s'ha repetit.
És un consum i una compra més personalitzada.
És un control, exactament, que és en definitiva el que la tendència de la societat va, va per aquí.
A mi em va passar fa anys, bastants anys, a Nova York, vaig poder llogar un cotxe, i jo havia cobrat uns diners, i vaig poder pagar la fiança i tot amb efectiu, va ser totalment impossible, no me'l llogava. Senzillament, si no deixava una tarja de crèdit, no em llogaven el cotxe. I això m'ha passat a mi. O sigui, al final vaig tindre de treure la tarja de crèdit i pagar, però jo m'interessava gastar amb efectiu per no portar diners.
Per tant, consta que el més tal, dia tal, a l'hora tal, el senyor Lluís Ribas a Nova York va agafar un cotxe tal que li va costar tants diners.
Això és, i a més, amb els telèfons, no? Mireu, que aquesta noia va desaparèixer o que no sé, però com intenten cercar-la?
Seguir
a través de les connexions. O sigui, ja estem totalment bastant localitzats.
I tant. I el que no sabem.
Bueno,
pues no ens perdrem.
És el que hi ha. És el que hi ha. Vull dir, jo les coses quan evolucionen, vull dir, pues molt bé, les encaixem i convivim amb elles, no?
No, el que passa és que hi ha coses que t'agraden més o satisfan més, i coses que satisfan menys.
Això és una altra cosa.
O sigui, que veieu un futur d'aquí uns anys, quan hi hagi aquest canvi generacional que hi ha dels aspectes més clàssics als que encara estem acostumats acabaran desapareixent per ser tot via online, no?
Mira, jo fa poc temps el meu fill pagava una barreta de pa amb la targeta de crèdit i ho vaig trobar, ostres, ho vaig trobar horrorós, no? Vaig pensar, ostres, però pagar una... Bueno, però,
no portes un euro sobre, no portes un euro.
Però ara estic veient que hi ha molta joventut que fa compres molt petites i ho fa amb la targeta i és el més normal. O sigui,
agafem llei el croissant.
Sí, però jo ja he canviat, però en poc temps està canviant. I jo vaig més una mica més allà, no? Jo crec que aquesta crisi que estem vivint, jo no crec que sigui una crisi, ja he perdut. Jo crec que és un canvi de tendència econòmica, és que tot ha canviat i ens instal·larem, desgraciadament, amb un punt que estem i ja està, i les coses aniran canviant, però partint de la base que estem ara, o sigui, molta gent encara...
I eliminant el concepte negatiu o positiu o bo o dolent.
Sí.
Diferent. Sí. Això a vegades passa molt, no? És que això és dolent. No, escolta'm, no estem parlant de... No estem fent una qualificació de valor en aquest sentit. Hem de fer veure ja que això canvia, i com que canvia, segur que amb aquest canvi també hi ha alguna cosa positiva i alguna cosa negativa, perquè en tota situació hi ha una cosa negativa i una cosa positiva, segur. Però clar, es fa difícil, eh? Jo, el paradigma d'això per mi va ser IKEA. IKEA, tu entraves a IKEA, entres a IKEA encara, i tu tens un camí marcat. Sí que pots fer... T'escapes per un...
Alguna trampa, sí.
Però no, acabes fent tot el recorregut que tens marcat, per tant ho veus tot, ho has de veure tot necessàriament. Pots anar més de pressa, a poc, etcètera, etcètera, i vas amb el teu o no, etcètera. Arribes, vas al magatzem, t'ho carregues, ho portes a la caixa, ho pagues i ho muntes. Ideal. El senyor Sven, que era aquell, crec que el barret quatre vegades davant d'ell, de la seva capacitat de poder aconseguir uns clients que s'ho fan tot i ho paguen, i a més, a sobre, que li diu, estan contents perquè estan al dia. Si em sembla genial. O sigui,
i a més ha aconseguit que les renovacions no es facin de no sé quants anys perquè abans tu compraves els mobles per tota la vida.
Però és que ha canviat la societat, perquè tu abans t'instal·laves en un domicili i estaves allà visquent pràcticament tota la vida, i per tant volies els mobles que fossin bons, no fossin... A casa meva deien caixes d'ous deien dels mobles aquests més baligabalaga. Aleshores volies els mobles clars, sòlids. D'avui en dia tens uns mobles, a mi m'ha passat quan he desmuntat una mica a la casa dels meus pares i així, i dius, bueno, tenen allà uns mobles, una habitació de matrimoni, que és que ja no hi caben en les habitacions dels pisos d'avui en dia.
Això és una altra història.
O sigui, la guardo, però, a més és meravellosa, tallada a mà, és un...
Però bueno, han durat tota una vida, aquests mobles.
No, poden durar segles. És de fusta massissa, tota tallada a mà, vull dir... Poden durar tot, vamos.
Bueno, és que abans es feien consciència que durés tota la vida. Ara es fan consciència que duri un any o dos anys. No. I es gasta molts cèntims amb estudis perquè les coses durin el que tenen de durar.
I,
que no
i són molt funcionals, eh? O sigui, i són molt funcionals. I et dic una cosa, és que d'avui en dia mirem el perfil de la gent que treballa jove. Avui estan aquí, demà estan allà, van muntant pisos, van muntant cases... Aquí hi havia una tradició del pis de compra, que també ja, jo crec que s'està desapareixent, perquè clar, d'avui en dia la gent no està ubicada en un sol país, sinó que està uns anys en un lloc, després marxa en uns altres, i per tant aquesta, diguem-li, manera de funcionar, doncs t'has d'adaptar amb ella. I no, la gent quan torna dels Estats Units no tornes amb els mobles, acosta més el trasllat dels mobles i per tant necessites coses que hagin estat bé, que siguin correctes i que és fantàstic.
De tota manera, això que dius és veritat, però hem de dir que a Espanya en concret,
sí,
Espanya en concret, aquesta carrera per la propietat va ser induïda perquè països com França i com Alemanya, que també els joves, o dos o tres generacions enrere nostra, treballen fora i marxen amunt i avall, el 60%, 65% és de lloguer.
Sí, però...
O sigui que Espanya va haver un moment que es va induir, es va fer una pressió per a la gent, per part de la banca...
No era una pressió, no era una pressió, era la voluntat, per mi era la voluntat de les persones que pensaven de pagar un lloguer, diguem-li el dinet de... ja no el tens.
Però aquesta idea va arribar explicada. Escolteu, o sigui, tothom sentia les paraules aquestes que li deien, home, el mateix, però compra't i tindràs de propietat, pam, 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 i així van entrant.
No, però era ja d'abans, perquè, no sé, antigament, els meus pares, tal, la seva idea era tenir un lloc que si perds la feina, si ho perds tot, pots viure. Si tu tens una feina i estàs de lloguer i perds la feina, et quedes al carrer. Si tens un pis de propietat o tenies una enfermedad, mil coses, era un patrimoni. Sempre t'ho podies vendre i aconseguir una liquidez i amb allò cobrir una circumstància. La gent li donava seguretat.
No, però l'any 50 jo... era l'any 60 del segle passat, i quan dic sí. Això ja m'adono dels anys que estic dient. Ningú tenia por que no es quedés sense feina. No hi havia ningú que es quedés sense
feina. Mira, aquesta gent... que no tenia por a quedar-se sense feina, sí que tenia por de que uns anys enrere havien passat una guerra. Potser sí, havien d'estar nens petits. I llavors aquesta por els feia voler conservar i tenir alguna cosa.
Sí.
Vull dir, ells no tenien por per quedar feina, tenien la por de tenir una altra guerra.
Però tot això va ser induït pels bancs perquè els interessava, com és natural, que la gent comprés i que hagués enganxat. O sigui, la frase és, no tinc el que he pagat, sinó tinc el que dec.
El resum seria molt ràpid, eh? Estem parlant d'una època en què la feina era per tota la vida, la casa de tota la vida, el matrimoni per tota la vida, i tot era per tota la vida. Ara tot això ja no és per tota la vida.
Jo hi ha coses, allò que dèiem, no?
Absolutament un canvi radical.
Jo hi ha coses que, pues que ja veig que tinc una edat, perquè... em trobo pensant com la meva àvia, no, que deia que quan ella era jove les coses eren millors. Amb el sentit que d'avui en dia, sobretot la gent pues aquesta, de 25 a 35 anys, que de vegades tenen uns sous que no s'ajusten a la seva formació, a les seves capacitats, a les seves responsabilitats, i no poden... diguem-li, tenir un projecte vital de futur, perquè clar, estan vivint el present i segur. Viuen amb el que tenen, no poden fer res, i això a mi pues el que dèiem, no? Vull dir, jo accepto que les coses canvien i m'adapto al que ve. Ara m'agradaria més doncs que la gent jove pogués tenir aquesta idea de situar-se, de comprometre's, no? Qui té una criatura d'avui en dia amb 30 anys? Si fa por, no? Dius, què em passarà? Com llavors puc atendre la criatura? Vull dir, la veritat és que aquestes coses no m'acaben de...
Es continuen tenint, Lourdes, no et preocupis. parlant de canvis, mireu, avui al periòdico hi ha una de les seves informacions de portada que parla de referèndums per a quasi tot. I referèndums o consultes o participació popular. Tenim un exemple a la ciutat i són aquests pressupostos participatius que a partir de dilluns que ve, és a dir, d'aquí una setmana, comença el període de votacions. Es van recollir més de 900 propostes. Han triat 25 de finalistes i s'escolliran 12, oi que sí?
Hi haurà 6 grans i 6 petites.
6 grans i 6 petites.
Els grans arriben fins a 270.000 euros i les petites fins a 40.000.
I ara el que parlàvem abans, hi ha l'opció també de votar a través d'una aplicació mòbil.
Hi ha una app que s'obert especialment per això, a part de fer-ho a través de la web de l'Ajuntament, a part de fer-ho presencialment, amb urna i papereta de paper, amb els centres cívics de cada districte, a la Casa de Cultura, a l'Ajuntament, etc.
I això serà entre dilluns i el 6 de novembre.
3 setmanes.
Aquí hi ha dues qüestions interessants a destacar. D'una banda, el fet que les propostes són propostes fetes directament pels ciutadans. És a dir, que aquelles mancances que sempre es reclamen és una oportunitat per fer-les realitat. I després, la implicació amb la participació, amb el vot. Això també serà interessant de veure, no?
Sí. Hi ha unes experiències de diferents llocs de Catalunya. Aquí va haver-hi, quan es va fer la presentació d'aquest projecte, bueno, jo ho dic perquè bueno, ja sabeu que formo part de
Consell
de Ciutat i està participant molt directament en aquest tema. Doncs va haver-hi una mena de col·loqui on hi havia diferents ciutats, si no recordo malament, una era Vic,
Manresa,
l'altra em sembla que era Castelló d'Empúries, i hi havia més grans i més petites, i tots van explicar la seva experiència en relació amb això, unes amb més anys i altres amb menys. La participació en els diferents casos era molt diversa. Sí que és veritat que sent una cosa bastant nova, doncs a la gent li costava d'entrar, perquè hi ha, diguem-ne per simplificar, dos menes d'actituds. Una és la que gent que s'hi posa de ple i que li interessa i va i fa suggerències i participa en la selecció, etc. I hi ha un altre tipus de gent que diu que ja hi ha un ajuntament per decidir que a mi que no compliquin la vida, no? Diguéssim, per fer-ho d'una forma que no és així, simplificada, no? Jo el que puc dir és que vaig viure el fet aquest primer, aquestes 900 i pico que tu deies no eren tal, perquè hi havia 152 que feien referència a una mateixa cosa. També vol dir que...
Es van aglutinar amb una desfora.
Erròniament, van pensar que si entraven amb la sol·licitud tots els que volien això, doncs tindrien més pes. I aquesta que, de fet, aquesta 152, que era la casa de la dona a la part darrere de l'escola Joan Maragall, un espai buit des de fa molts anys, doncs aquest 152 va quedar amb una. Vull dir que, amb tot i amb això, són moltes les sol·licituds que hi havia molts projectes. La segona cosa que es va comprovar era que hi havia molts projectes diferents però que coincidien en el què. És a dir, hi havia diferents projectes de circuits de bicis i per tant es va veure que aquests 7 o 8 projectes de circuits de bicis es podien ajuntar amb un sol intentant lligar perquè en alguns casos quasi físicament un era continuïtat d'un altre i per tant es podien lligar bastant. I l'altre aspecte que va ser interessantíssim va ser que els tallers que es van crear uns dissabtes del mes de juny, del dematí, nosaltres del dematí, que en on es reunien tota la gent que havia presentat alguna de les propostes, podia anar-hi i defensar-la personalment. La veritat és que va anar-hi molta gent, hi havia concentracions de 200 i 250 persones, i allà es parlava, s'exposava el què de forma verbal, i llavors es feien grups, que aquests grups començaven a, diguéssim, o a concentrar diferents projectes en un sol, o anar eliminant alguns que semblava que no tenien tanta validesa. Això va ser una feina que van fer la pròpia gent que va presentar els projectes. Per tant, vol dir que en aquest cas hi havia una empresa contractada per l'Ajuntament que feia allò que en diuen dinamització de grups, i aquests són els que dirigien una mica, dirigien des del punt de vista de la pràctica a l'hora d'estar al voltant d'una taula. No dirigir en el sentit d'obligar a que m'ho contreu cap a un altre, eh? Que quedi clar. Jo personalment vaig quedar molt sorprès i haig de dir molt content de veure com tanta gent donava el seu temps la seva creativitat en una cosa que en definitiva podia sortir o no podia sortir i que personalment l'implicava fins a cert punt, perquè a vegades hi ha coses que són molt generals que tens a veure però no perquè et vingui a tu directament. El següent procés va ser fer aquesta selecció fins a arribar a 24, tinc que ser 24, però després d'una tarda de discutir-ho van quedar per 25. Van quedar 13 de grans i 12 de petits. Són 13 i 12 perquè es tracta en aquest cas del pressupost de 2 anys, és a dir, són 2 milions d'euros, un que correspon al 2015 i un que correspon al 2016, perquè la legislatura va començar al maig del 2015 i per tant i el que tindrà que realitzar això quan s'aprovin aquests després de les votacions tindrà que ser fet tot, o sigui, desenvolupat tot el 2018, i el 2018 s'entrarà amb el del 2018 per fer el 2019.
Sou coneixedors d'aquestes propostes?
Bueno, jo formo part del Consell de Ciutat també, i sí.
També les coneixes?
Jo no, perquè a més ja vaig mostrar doncs, la meva idea de que jo trio uns representants, que ells tenen tota la informació i tot el coneixement, saben quines són les mancances de la ciutat. Una cosa és que, diem-li, obrin un lloc on la gent doni idees i així i les vagin rebent, però això, amb ells són els que els hi hauria de competir i fer. O sigui, jo crec que això és feina d'ells, els estem traient la feina, no, home, no, que es mullin. El que passa és que, clar, és molt fàcil perquè els recursos de qualsevol ciutat estan limitats, no? I així d'aquesta manera és molt fàcil. Si tu has de triar, clar, el fet de triar-ne una cosa fas que en rebutgis unes altres i així traspasses la responsabilitat a la, si la gent vota, aquestes persones són les que ho han triat, jo potser ho hauria fet d'una altra manera i així. No, home, no. Vull dir, tu estàs governant, tu has de tenir coneixements i has de triar per allò que més convingui a la ciutat i no es pot deixar, diem-li,
la responsabilitat?
Vull dir, aviam, a 4. Seran molts, però si mirem el percentatge sobre la població de Sant Cugat, quanta gent va participar? Un 1%? Segur que no.
La determinació d'això serà els que votin, no els que van participar.
Clar, no les
la determinació d'això serà els que votin, bueno, pues no els que van participar.
Però, també ho veurem, però aviam, jo ja ho vaig dir en el seu moment, jo per mi això està mogut per grups que estan moltes vegades vinculats també a partits polítics. La gent del carrer, vull dir, la gent que està a l'altra banda, la gent que fa la seva vida diària, va a la seva rutina i tot això, jo crec que no en sap res de res.
No en sap o no vol saber?
No en sap ni interès, ell ja ha triat els seus governants, vull dir, jo per què me n'haig de fer càrrec de la feina que tenen ells, per això cobren? Vull dir, són els governants i l'oposició i tots els polítics, són els representants que hem triat, ja vam votar. Aleshores, doncs, són ells que han d'estudiar i veure què és el que li competa a tota la ciutat. Vull dir, i mullar-se. Jo ho haig de triar un dia o quatre, que no sóc una coneixedora profunda. Ho han de fer ells, que són els que saben el que realment, on hi ha, doncs, la necessitat que és primordial. No el que em ve de gust, no el que a mi m'agradaria, sinó les necessitats. Jo pago impostos per cobrir unes necessitats.
Però llavors, Lourdes, tu no veus bé cap mena de consulta que se li pugui fer a la ciutadania?
No, hi haurà alguna consulta, potser és una consulta un tema extraordinari, no pot ser ara, i ara anem a gastar 2 milions d'euros en 2 anys, vinga, va. Va, jo això no ho trobo seriós, t'ho dic de bo.
Però Lourdes, el que dius tu sí que no és seriós.
Bueno, serà per tu, no és seriós, jo dic...
Evidentment, jo t'explicaré.
L'última frase que has dit,
pensa-te-la. Tu dius... No, ara anem a gastar 2 milions d'euros...
Bueno, això ho veig d'aquesta manera.
Els diners que es gastaran formen part del pressupost regular de l'Ajuntament.
Per això.
Llavors, si tu dius Jo he decidit que un determinat tributat, perquè hi hagi la gent que faci la seva feina, la gent aquesta la farà igualment la seva feina.
Pues la seva feina és triar quines es gasten els diners.
Deixa'm acabar.
I ja...
Deixa'm acabar. L'única diferència serà que la gent haurà dit què és el que li interessa més.
Bueno, a mi això m'ho diuen els partits quan estan en campanya, haurien de dir-m'ho. Bueno, pues el hem de fer les coses que cal que ho compleixin. Vull dir, el que no s'ha de fer és duplicar i duplicar feines. Per què triem amb els partits? Per què els triem si no perquè sàpiguen veure què és el que li fa falta a la ciutat? Per què els triem si no?
Però llavors estaria bé que en els programes electorals, quan hi ha eleccions, hi hagués clar, un compromís, estiguessin obligats a fer allò que han promès, no?
Exactament. Els partits no haurien de parlar allà lleugera i anar prometent el que no poden fer, sinó que haurien de prometre allò que poden fer i la gent doncs saber, si no, no és seriós això, home. Ja està.
No, bueno, jo ho veig una mica, aviam, Lourdes, en un món idíl·lic, potser això que tu dius potser cabria, però vull dir, com no estem en un món idíl·lic, jo em sembla que és molt important que la ciutadania expressi la seva opinió.
Perquè no hi va tothom, no hi va el poble, bueno, hi va la gent que està vinculada a associacions, a no sé què, que no és tampoc tot
això. No estan així, això no estan així, i més a més jo crec que les associacions cada vegada van creixent més. Vull dir, que hi va haver un pecat, diguem, el segle passat. Va haver-hi un moment que jo crec que el pecat que va fer més gran el PSOE va ser desmuntar les associacions veïnals i tot això, que les va desmuntar. Vull dir, hi havia un moment d'il·lusió, vam creure que els partits polítics ja no calia associacions, hi havia tot això, que ja els partits polítics farien la feina, ens ho van fer creure i es van desmantelar moltes associacions. Ara tornen a créixer, jo crec. Jo veig a la Floresta, per exemple, que allà l'associació de la Floresta és molt activa i les Planes també. Jo em sembla que és molt important, Lourdes, que la gent digui la seva. La gent està vivint cada dia uns problemes que el polític, sí, tindria de saber-ho, però no se sap.
Però, perdona, a mi, aquestes associacions, almenys jo, on era joveneta, vivia a Mateu Pere i teníem una associació, el lloc on jo vivia, sí, que analitzàvem les nostres inquietuds a través dels partits polítics. Canalitzàvem les nostres... I el que no fèiem és, diem-li, duplicar coses i generar... Pues,
no, no, yes. no veig que sigui un duplicar les coses. No,
ah, no?
No, jo penso que no, perquè, escolta'm, així el que fa Suïssa, per exemple, no val, que demana referèndum...
No,
és,
jo, mira, jo, per exemple, ara corre una petició d'ORC, no?, de l'Ajuntament de Sant Cugat, que demana, doncs, que tinguem una dotació superior de Mossos o no sé què, per la vigilància... No, això és, mira, em demanen ajuda per això perquè, clar, se li escapa, diguem-li, de les seves capacitats de fer venir més Mossos. M'imagino l'alcaldessa, l'equip de govern, i sigui, podrà demanar-ho, podrà sol·licitar-ho, però pues té la força la que té, la representa el poble i tal. Si a més, diguem-li, en tromba tots els altres, diem, sí, sí, el poble estem en tu, mira, et signem i tot això, doncs jo sí, ho trobo bé. Ara, per les coses, què és, en què s'han de gastar els diners, escolta'm, és que les persones que van a demanar saben quines són les necessitats totes de la ciutat? No,
però
ja està.
No, però tampoc no fan una petició.
No, si volen fer una festa de barri, jo sento molt, jo ja sé, això no, bueno, la gent igual em pega pel carrer.
No és popular, no?
No, però clar, si es volen fer una festa de barri, se la paguin ells, se la pagui el barri.
Però, escolta, perdó, és que t'escolto i m'adono que no tens ni idea de què és el que s'ha fet i què és el que hi ha amb aquestes peticions. Tu has llegit? Te les has llegit?
En el seu moment vaig mirar algunes. Però, escolta, evidentment no me les he mirat totes. Però, per exemple, això que deies...
Tinc una relació, si voleu, perdona'm un moment. Tinc una relació de propostes,
ara mateix que dius, això de la casa de la dona, tal i qual, això no hauria d'estar canalitzat per un partit polític que tingués sensibilitat cap a les dones que poden tenir necessitats a un centre, és a la seguretat, tal i qual. Per favor, això ho ha de dir la gent? Això ja no hauria d'estar dins dels programes, caramba, noi. Doncs a mi m'han descobert la sopa d'all.
No sé.
Ai, mira,
voleu que acabem amb una de banderes?
D'aquest tema plego.
No, és que jo ho entenc, tu ja estàs molt vinculat i emocionalment no te'n pots separar. Ho entenc. Ara
jo et diré una cosa, jo sóc un escèptic declarat, però és que quan veig determinades accions de la gent, la veritat és que penso que potser m'equivoco un segons qui. i ja plego de discutir-ho, perquè ja veig que no hi ha forma de que entris...
No, les idees que les fotre les seves.
Que entris senyament en una cosa raonable. Plego.
Si plegues, espereu-vos, perquè queden 10 minutes per acabar la tertúlia. Per això us proposo un altre tema. No sé si de la matinada del dissabte al diumenge, quan us vau llevar, us vau trobar més banderes de l'habitual, senyeres, per la ciutat. Us heu trobat?
Sí.
Sí, no? És que jo me les vaig trobar i vaig pensar, oh, curiós, no? Són aquestes estelades, gairebé 200 metres d'estelades que va penjar l'ANC per reivindicar i per reforçar, segons asseguren, el caràcter independentista del municipi. I ja tenim la primera resposta del Partit Popular, que exigeix la retirada d'aquestes estelades que va penjar l'ANC i que demana que siguin sancionats. Reaccions a aquesta situació? Comencem un altre cop amb Guerra de Banderes?
Bueno, jo la Guerra de Banderes a mi no m'agraden gens, perquè de veritat tampoc m'agraden les banderes. O sigui que aquest tema passa bastant olímpicament.
Jo penso que se suposa que aquesta que havien demanat permís per poder penjar-les.
Se suposa, però també el Partit Popular diu que...
No, dic que se suposa, jo no ho sé.
Ara, jo tampoc no puc garantir, si s'ha demanat, no ho sé.
Si no ho han demanat, ens sembla molt malament. Això per d'entrada, perquè, clar, és representatiu d'un percentatge de la població, no representatiu. Jo estic dient una cosa, precisament, que jo n'estic interessat. Però trobo que si no està autoritzat, si no està d'una forma formal dit, a mi em sembla que el meu volta comença a penjar banderes.
No hi he estat i no ho he vist, i en aquest cas ho incideixo plenament. No només que no tinguin permís, és que aviam Sant Cugat hi haurà moltes sensibilitats, i no totes, i l'espai públic no pot estar ocupat només per una sensibilitat i fer una guerra al carrer de l'espai públic. Si l'Ajuntament intervé a l'hora de posar-li una taula amb una terrassa, amb el de més també. O sigui, és l'espai públic no es pot ocupar, perquè si no ve un altre, jo per exemple, i em dóna la gana de gastar-me diners i posar, banderes del que vulgui, i omplo també la ciutat de banderes perquè vaig i ho pago, però bueno, de què, no? Em dirien a mi, de què? De què va aquesta? Doncs pues el mateix, fora banderes, fora el carrer net.
Hauríem de recuperar encara alguns cartells d'eleccions, eh?
Sí, i tant.
Cada vegada es triguen, eh?
I tant.
Cada vegada es triguen. Abans d'acabar, hi ha una trobada avui a Madrid entre Puigdemont i el senyor Iglesias, Pablo Iglesias.
Està molt bé que parlin els polítics, hem de parlar tots. El problema d'aquest país és que no parlen i no fan la seva feina. Jo crec que aquesta és la seva feina: parlar, intercanviar idees, intercanviar possibles solucions. Jo crec que és la seva feina. Això m'agrada molt, perquè més treballa, perquè aquí hi ha molta gent que està cobrant i no treballa, no fa la seva feina, no fa la feina de polític. Jo crec que això és fer el polític.
Les trobades mai s'obren, les converses mai s'obren. El fotut és què en surt d'aquesta conversa. És a dir, si es trobem molt, ens reunem molt, però al final resulta que no hi ha un resultat que sigui positiu, doncs per una majoria, doncs mal tema. Ara, el Puigdemont, com a mínim, segur que té una actitud, o intenta té un tipus de funcionament personal i per tant representatiu del govern que ell presideix, amb una direcció que fins fa poc no existia. O sigui, es mou, diguéssim, més en segons quins àmbits i no necessita tant que el vinguin a buscar. Aquí estic i per tant si voleu alguna cosa ja em vindreu a enraonar. No.
Home, de fet, amb aquest gest, amb aquest pas, fa bo el referèndum o referèndum.
Per això dic que, no? Com a mínim, intenta i va buscar-ho en un lloc que pot obtenir, o és possible, que pugui tenir un tipus de suport que, si no té, no podrà seguir endavant.
Jo he donat el perfil del senyor Pablo Iglesias, a mi m'agradaria més, en lloc del president hagués anat a veure'l amb ell, hagués sigut ell que hagués vingut a veure el president si tenien algú que parlar. Perquè evidentment penso, per la meva manera de pensar, del que em pugui treure el senyor Puigdemont amb el senyor Iglesias, tenint en compte, diguem-ne, tot el contingut polític del senyor Iglesias, doncs jo passaria molt de les seves opinions, francament.
És una qüestió de direcció? De qui va aquí?
Home, això és això que acaba de
formes,
dir Lourdes.
Són formes, no, les formes són importants en polítiques.
Sí, però és clar, el que tu estàs dient, Lourdes, és una bestiesa, perdona.
Ah, sí, no, que, sí, ja, no ho dubto.
Quan entre vosaltres, avui
Lourdes, que diguis que els polítics no tenen per què parlar, és que jo trobo que és, va molt,
no he dit això. Hòstia, jo he dit, en un altre sentit, ara, tenint en compte tot el contingut polític d'aquesta sí, persona...
És igual, pensa el que pensi, pensa el que pensen 5 milions de persones.
Bueno, o sigui, aviam, si tu em dius que, tenint en compte tot el que pensa tal i qual, el nostre president s'ha d'anar a Madrid per trobar-lo i tal, doncs francament, en aquest moment, comentàveu fa un instant de que aviam d'aquesta reunió, se'n trauria, no? Però, que se'n trauria, doncs bueno, estic dient això, el mateix, no, estic dient no, el mateix, no, que tenint no, en compte, sí, ho estic aclarint, que tenint en compte tot el contingut polític del senyor Iglesias...
Vale, quin contingut és? El de 5 milions d'habitants d'aquest país? És el que pensen, el que els han votat. Són 5 milions, em sembla, 5 o 6 milions sí, de persones sí, 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 que han votat per aquest senyor. Pues, ojo, un respecte, eh? Són 6 milions de persones
bueno,
que té aquest senyor.
El mateix que per mi, vull dir, no, jo...
Aviam, torno... I tu creus que un polític que porta 6 milions de persones a darrere no té de cap parlar amb un president... De
perdona, una altra cosa és que ell hagués vingut aquí però, i el senyor Puigdemont no l'hagués volgut entendre. Sí, no l'hagués volgut entendre. Ara,
no, no,
el
si
que
això,
no veig...
Aquesta doncs, postura és la que estan adoptant torno, des de fot un any i no tenim govern.
Les formes per mi són importants.
Sí, home, i tant que són importants. A mi, no sé, què vols que et digui?
Està claríssim, està claríssim. I des de sempre, vosaltres i jo, diguem-li, tenim maneres de pensar
són diferents.
Discrepants.
No, clar, no, sí, està molt bé, però jo penso que hi ha coses que...
Pues
no,
jo mantinc la meva idea de pensar.
Molt bé, vale, doncs després els polítics no parlin, anem a unes terceres, a unes quartes, a unes quintes...
Jo no he dit això.
Home, si tu estàs dient que no trobes...
Mira, li podria dir...
Un vagi de Madrid a Barcelona o de Barcelona a Madrid?
Bueno, ell és el president de la Generalitat i l'altre no és. No, no arriba ni a cap de l'oposició i...
Ah, és una mica... Anava a dir una altra cosa. És una mitja cosa, aquest senyor.
No, i a més, amb tot el que representa, torno a insistir...
Per tu representa el dimoni, però hi ha gent que representa tot el que això...
No, home, a mi representa... No, que representa el dimoni, representa una manera de pensar totalment contrària a la meva.
M'estan xulant les orelles, eh?
Hi ha 6 milions de persones que no pensen igual que tu.
Però és que jo estic parlant per mi, jo no parlo pels 6 milions, jo estic parlant per mi, tu parles pels 6 milions, doncs ja està, molt bé, parla pels 6 milions, jo parlo per mi.
Tu parles per tu.
Clar, estic opinant jo, no estic parlant els 6 milions, estic opinant jo. Doncs
que no parlin, que no parlin, que no parlin.
Bé, de fet es trobaran.
Anar-hi
es trobaran i suposem que parlaran. Ja veurem si arriben acords o no arriben acords.
Una altra cosa és aquesta, però és igual, si potser no arriben a cap acord, però l'important és que parlin.
Jo tinc la impressió que el fet de que vagi al Puigdemont de Madrid és un gest, és com anticipar, dir, puc venir a Madrid a parlar.
Jo puc cedir, no?
No, jo puc anar a Madrid, i estarien amb un altre.
Vistaria amb un altre,
ei, que jo puc venir a Madrid i seure'm amb algú, eh?
Pues agafa el telèfon i truqui. Ah. Agafa el telèfon i truqui, qui ha de trucar, no vagi fent, tant... diem-li.
No, perquè l'altre li està dient contínuament que no té per què parlar amb ell.
No és veritat.
I tant.
No, senyor.
I tant.
Pot parlar de moltes coses. Un altre és el millor del que ell vol parlar.
Vol parlar de futbol.
Tu creus que a Catalunya només hi ha una sola cosa que parlar?
Ja veurem que n'hi ha moltes. A més, no hi havia ordre del dia. Pablo Iglesias ahir va dir que no hi havia ordre del dia. Però vaja, és igual. Ja sabrem de què han parlat.
És que Podemos va guanyar aquí a Catalunya. És que sembla que aquests senyors siguin d'un altre planeta. Aquests senyors van guanyar les últimes eleccions a Catalunya.
Tranquils, que demà sabrem de què ha anat aquesta conversa.
O no.
Sí, que sabrem alguna cosa. Era dilluns i estàvem una mica adormits, però després de la tertúlia ens hem despertat.
Jo no vull dormir demà.
Jo sí. Dilluns que bé ens tornem a veure. Gràcies, senyors. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
El gall del monestir.